Fabricació pròpia.
Vinga, va, què tal, com esteu? Molt bona tarda a tothom. En menys de 24 hores portem diverses decisions a l'esquena que ens han fet pensar i reflexionar sobre si el món va massa ràpid, més del que voldríem o podríem. D'una banda, el president Pere Aragonès convoca eleccions pel 12 de maig, d'altra banda, el Barça perd una peça fonamental del seu equip directiu, una renúncia que, si anem més enllà, podria dir moltes coses. Dia adéu a Eduard Romeu, fins ara vicepresident econòmic del club, qui ha deixat anar que el Barça haurà de prendre decisions complexes. Alerta. Recordeu que Romeu ha estat una persona clau en el rescat econòmic del club blaugrana, tal com ha destacat aquest matí el mateix Laporta. Pel que fa a l'altre tema de país, avui una de les preguntes que també ens fem és si és pitjor que no s'hagi aprovat els pressupostos que anar a eleccions. Bé, el temps ens dirà, i avui, intentant pensar una mica després de l'anunci d'ahir del president i avui la renúncia de Romeu, ens ha vingut al cap el llibre del politòleg Toni Aira, La política de les emocions, i la cançó dels Killers, Human, aquesta que estem escoltant de fons. Quina relació hi ha entre la política i les emocions? Com utilitzen els polítics les emocions? Sort de la cultura, que sempre ens salva. Llegim i escoltem més. De moment, benvinguts a la tarda de Ràdio Cel, ràdio de fabricació pròpia. Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 a 6:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Minuts que passen de 2:15 a 3:00 de la tarda. Vinga, va, presentem l'equip del programa. Com ja sabeu, a la sotsdirecció, Marta Jarque.
Molt bona tarda.
Molt bona tarda. Els guions, Cesc Marginet.
Hola, bona tarda.
A la producció, Uri Francisco.
Hola, bona tarda.
Com?
És que un canta i l'altre ha sigut com més sobri.
Ah, m'ha agradat.
Bona tarda.
I des de la peixera, també des de la producció, en Ferran Capdevila als telèfons. Mercè Mondelo i Vanessa Carrasquilla al món digital, a la vida pràctica i a la interpretació simultània, la Marta Medina i en José Matosas i la Paula Moreno al món sonor. Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Mira, tenim aquí l'Helena Neira, que encara no he coincidit. Helena, te presentamos a Buffalo George. Hola, què tal?
Te espero con mis tortillas.
Amb Mercè Raga. De 2:15 a 6:00 de la tarda, fabricació pròpia.
Vinga, va, que d'aquí res repassem l'altra actualitat amb l'equip del Fabricació. Déu-n'hi-do quanta actualitat ens ha deixat també aquest dijous. I després farem la digestió, la Jarque que farà la digestió, amb l'Alberto Gómez. Ell és responsable del sindicat CESIF Presons Catalunya. Bé, ell ja fa uns mesos, bé, el seu sindicat van denunciar l'augment de violència dins les presons i avui a Jarque justament els hi preguntarem sobre el que va passar ahir a la presó de Mas Enric a Tarragona quan un pres va matar la cuinera del centre penitenciari i després es va suïcidar. També li preguntarem pels incidents que hi ha hagut aquest matí al Departament de Justícia protagonitzats, com ja sabeu, com ens han explicat els companys de la Cel Migdia, per un grup de funcionaris de presons que s'han concentrat davant de la seu del departament justament per protestar per la inseguretat després de l'assassinat a Mas d'Enric. Això serà, com dèiem, a 2:15 amb la Marta Jarque i després ens ve un cacau musical important.
Buena, pero nunca suficientemente buena. Haga lo que haga, no termino satisfecha.
banda, a quarts de quatre, alerta, l'estem escoltant, conversarem amb Joaquina, que fa uns dies va guanyar el Grammy Latino com a millor nova artista i ho va aconseguir amb només 19 anys. I d'aquí unes hores també publicarà Escapar de mi, que és aquesta cançó que estem escoltant, és el seu nou single, que aquesta mitjanit ja el podreu escoltar a totes les plataformes. Però abans, aquí al Fabricació, avui parlarem amb ella i ens explicarà tots els detalls i a partir de les 4 continuarem amb la catifa musical col·locada aquí a l'estudi de Ràdio Estel per rebre el cantant Lucas Curoto, finalista d'OT. Hoy me voy a donde me lleve el alcohol. Ya no tengo tu labio para perderme. Ya me voy con mi ejército de corazones rotos que quieren curarse. Xerrarem amb el Lucas. Tenim moltes ganes de xerrar amb el Lucas, que vingui aquí també a l'estudi. Parlarem amb ell de la seva música, del seu pas per l'acadèmia, i després vindrà el periodista Jaume Borja. Ja us dic que tindrem un cacau per posar-nos al dia. Bueno, de fet, al Borja li hem dit que vingui abans avui, que estiguin nosaltres al Lucas. Crec que sí, que és una mica fan. I que el cacau amb el Lucas, doncs, sí, que entri, que li faci preguntes.
No sap el que li espera, pobre.
No sé, pobre
aquí,
Lucas.
El Lucas o el Jaume?
No, el Lucas.
I després, si sobreviu en Jaume Borja del Lucas Curoto, ens posarà el dia pel que fa al món del cor. I a partir de les 5 hem tornat a convidar en David Martínez. Pobre David, d'Històries de Barcelona, que ahir, clar, amb tot el sarau i tot el cacau de la convocatòria de noves eleccions, doncs clar, va saltar. Doncs avui el tindrem aquí de nou perquè ens expliqui noves rutes de Barcelona, que per cert, ahir ens va quedar pendent el tema de Santa Madrona.
És veritat.
Que ens va dir que la patrona de lligar.
Mm-hmm. Epa.
I està molt bé, de la pluja. Sí. Per tant, volem saber-ho tot.
Què convé més? Lligar?
Depèn de qui.
Jo crec que la pluja. Però bueno. I per acabar el programa avui toca... Ai, va, esteu preparats o no?
Què?
Jugar a la quina. Jugarem a la quina del Fabricació i, per acabar el programa, i que també el convidarem, que vingui el Santi Jiménez. Ara la Marta ens recorda tot el tema de la quina, eh? En Santi Jiménez el farem també participar, jo crec que si ve una miqueta abans, no?
A la quina?
Oh, per favor.
Sí. No?
De fora vingueren i guanyaren. No, però...
Ell jugarà, ell estarà per aquí repartint jo.
El lloro.
Pot fer de lloro, també, amb mi.
Tu? No? Home, això seria...
Fem de lloros, els dos,
seria...
què sembla?
Molt bon tàndem.
No? Brillant.
Sí, ho ets molt més bé.
Sí. Doncs amb Santi Jiménez, avui també a la quina de Fabricació, i també ens parlarà, per cert, de dress code.
Ah, mira.
A mi em va molt bé, això,
de com vestir.
Ei, del...
No vesteixes bé, home.
Ah, però és l'expert en moda,
Lluís.
És River. Doncs amb en Santi Jiménez arribarem al final del programa amb l'Apocalipsi Now. Vuit minuts que passen de 2:45 de la tarda. Ens hi posem i obrim Realitat Paral·lela. Avui vols començar la realitat paral·lela, ara ho dèiem, amb un recordatori.
La quina del Fabricació.
Borat, això jo, 43.
Un sidral del forn Mistral.
Bunyols.
Bunyols.
Bunyols fuera.
Bunyols. Mai zingarzeta.
Bunyols fora.
Bunyols fora, sí.
Fora d'aquí. Perquè
ens traiem els bunyols, que ens els treguin d'aquí davant.
No ens ho hem pensat, això.
Ens
els menjarem nosaltres.
Ens els cruspirem.
De fet, no hauríem de passar per aquí, no?
No, millor que no. Millor per les nostres oients, que aquelles estan implicades directament en aquest joc.
Nosaltres hem de fer, avui hem de jugar com si fossin per nosaltres els bunyols.
Sí, evidentment.
Ja ho sentiu? Torna a la quina del Fabricació. Ahir us ho vam prometre i avui farem honor a la nostra paraula. I a 6:15 tenim hora ja confirmada, això seria la primera novetat. Apunteu-vos-ho, farem una partideta de la quina per decidir quina ràdio hi en, perquè ahir van trucar tres senyores.
Sí,
s'endú una dolcíssima safata de bunyols de Quaresma, gentilesa d'ells, de forn Mistral.
La quina del Fabricació.
Borat, això jo... 43.
Un sidral del forn Mistral.
Punyols fuera.
Jugarem al sexto, no vam quedar avui?
Sí, al sexto. A veure que juguem al sexto, perquè el quinto ja el fan a Terrassa.
Això mateix.
Quina por. I ja no vull dir res, però us aneu adonat. Aquí ve avui el que acaba de les quatre.
Digue-ho.
La Joa... Quina!
Vinga! Ai, Déu meu.
Ets un màquina, Francesc. Va, prou. Recordem breument
com funciona això de la quina.
Qui juga amb qui, que això seria el més important i el més interessant. Uri, tu ets el representant de l'Eulàlia Grau.
Sí, senyora.
L'única pega és que és de Sabadell. Per la resta és perfecte.
Pega per tu.
Correcte, per mi, sí, esclar. Ella deu pensar el mateix de mi.
Ell va dir, la Marta, recíproc. Mai.
Exacte,
per
això et va seleccionar a tu, amb bon criteri. Mercè,
digues,
tu representaràs a la Roser Badia de Cerdanyola.
Bravo!
Per cert, des d'aquí aprofitem per fer una crida perquè ens falta el seu telèfon.
Ostres,
ai, Roser,
això és important. Torna'ns a trucar.
Amb els nervis, ahir, com que hi havia tant moviment a cabina,
sí,
diguéssim, no vam estar a temps d'agafar-li el telèfon perquè el telèfon bullia i necessitaríem el seu número.
4, mira, Roser, truca'ns ara, sisplau. 93-409-2771. 93-409-2771. Crida Roser Badia. Gràcies.
Exacte. Si coneixeu a la Roser Badia de Cerdanyola del Vallès, si us l'envieu un WhatsApp, la truqueu, l'envieu un correu electrònic i li dieu que es posi en contacte amb nosaltres perquè necessitem el seu número de telèfon.
Què passaria si no truqués la Roser? Hi ha la possibilitat de que els Bunyols quedin aquí o no?
Quedi el premi de cert. El que quedarà deserta serà la safata.
Apanya-t'hi, truca, Roser,
va. Tu vols Bunyols?
Jo vull Bunyols, però...
Demà et portem Bunyols.
No, home, no, ja, els vull guanyar.
Em posen pels oients, radioients, com dieu vosaltres. Bueno,
servidora, jugarà en nom d'una bigatana il·lustre, que és l'Ester Martín. Això, l'Ester, ho tenim guanyat. La quina serà, recordem, a quarts de sis, i la veu cantant la portarà il divo del comtat de Berga, el gran Francesc Marginet. Olé! Il Francesco Marginet.
Grazie mille.
Però sense posar-se vermell, o sigui, sí, em sembla al·lucinant. Això és un control del cos i de la veu.
Ahir va fer un vibrato que em va fer agafar esgarrifances.
Fes de Joan Pera, cantant. Pera.
Sí, a Peri és...
Em dones força.
El Peri.
Em dones força per superar els ulls. Ai, Paco.
Meravellós.
Ai, el gran Francesco Marginetto. Ell serà la veu cantant. Qui ho fareu amb en Santi Jiménez i el Pere, que també sembla que t'acompanyarà en tota aquesta tasca.
Si us plau,
Sí, ho farem tots. Ho farem tots, una mica.
També Jordi Pujol.
Quin honor.
Qui vols que vingui?
Home, el Pere segur.
Va, qui
més? Sí. O sigui, qui
tots
podem convidar?
A poder ser tots.
Ja ho anirem fabricant,
exacte.
No sé si ha trucat la Roser Badia, és que no veig el Ferran des d'aquí. Ha trucat o segueix amb cerca i captura?
Roser, va, truca'ns. 93-409-2771. Roser Badia, si us plau, truca'ns aquí a Ràdio Estel.
Molt en joc, Roser, molt en joc.
Bunyols bons.
Bons. Dit això... Avui a mi se m'ha suggerit un tema per abordar la realitat paral·lela, un tema en forma de noia, amb un nom que no he pogut retenir, per això me l'he apuntat, que és Colibritany. Un nom desconcertant, no sé si és un colibrí que pren el te a les 5 de la tarda, i per això jo m'he estat documentant.
Vés-te-la.
Estem parlant d'un young heart, molt young, de fet, perquè d'entrada la Colibritany es va fer viral quan era menor. Tenia 17 anys, per tant, un heart, very young. I tot el que rodeja aquest personatge són coses que a mi, com ara sentíeu aquest gat, em fan esgarrifar una mica, perquè es va fer viral a YouTube, que és una cosa que a mi em genera bastant rebuig, per cantar una cançó de títol Mi Sexy Cambelán.
Estàs segura que és Cambelán?
Bàsicament, no.
És Chambelán. És Chambelán,
mira. Chambelán, una... sí. Ho he dit en català.
No ho sé.
El Cambelán.
Perdona, que era millor Cambelán.
Bàsicament, aquesta, la veritable, buscava parella. Buscava mandanga o en mexicà, perquè aquesta noia és mexicà, buscava guacamole. Per la seva festa de 15 anys. Jo us pregunto, qui us penseu que sóc en blau Mèxico, companys? Per què em voleu tan mal? Jo no he pogut fer aquest tema. El seu cas és un camp plegat d'ortigues ètiques i jo en sóc molt al·lèrgica. Per tant, avui parlarem d'una altra cosa. Un tema molt important.
Però per què no te l'apuntes i el vas treballant així fins a final de temporada?
És que aquesta noia...
Saps
què passa? Que aquesta noia ha tornat a primera línia del tema dels virals i YouTube i tot això, i ara em sembla que fa receptes de cuina. Vull dir que sí que potser un dia amb més temps...
M'encanten aquests girs de guió.
Has dit que és mexicana, no?
Sí.
Potser té alguna relació amb els petits homenets mexicans.
Esclar!
Els extraterrestres.
Amb Maussan.
Paranormal ho és.
Però això em fa mandra.
El què? Els homenets?
Tu vols Chambelán.
No et fa gràcia? Ja ho estudiarem.
Colibritany amb...
És preciós.
Un crossover així
amb... Va.
Apunta-t'ho, Marta.
M'ho apunto, ja espera, que estava apuntant.
Preneu nota.
Què t'anava a dir, Mercè? Això, parlarem d'un tema molt important, perquè potser no us dona aquesta sensació, us penseu que estem a ple mes de juliol, per la calorufa que fa.
Fa calor.
Però us informo que s'acosta Setmana Santa i marxareu de vacances, els que tingueu calés, deixareu la vostra casa orfa de caliu o anireu, per exemple, a fer el turista amb la cartera massa a la vista. I tot això és caldo de cultiu per ells, els lladregots.
Vigileu.
Avui, si esteu escoltant la ràdio, esteu de sort, perquè plegats aprendrem a prevenir robatoris posant-nos atenció en la ment dels dolents. Amb consells pràctics que segur que no se us havien acudit i us evitaran molts disgustos. Això és com una mena de curs pràctic, d'acord? Que us convido a posar-vos això en la ment del mal. Si us sembla, doncs, comencem.
No saques dinero del cajero automático si atrás de ti hay tres personas aparentemente distraídas. Si dejan mucha propaganda en la puerta de tu casa, quizás te quieran robar. No detengas tu auto si sientes que te chocaron a propósito. Bienvenido a conocer secretos de los ladrones por fin revelados.
Amb tants pocs segons...
Què vol dir que te xoquen a propòsit? A propòsit, clar.
Que no fa pinta d'accident.
Que poques vegades t'has posat en la ment del mal, Mercè.
Jo és que ho intento,
Secretos de los ladrones.
He deixat de sentir què deien. Que sentia que al final de cada frase... I això m'ha fascinat.
En comptes de captar l'atenció, que entenc que és el que pretenia aquest bon home...
A mi m'ha distret completament.
Tu t'has quedat amb la veu, amb el to.
No sé on soc, Marta, ens has de posar el dia, perquè...
Jo m'he quedat amb la música aquesta que hi havia per sota de t'invito a un webinar, saps?
Total, d'autoajuda.
Un webinar.
D'autoajuda.
No ha passat mai, això. Te voy a dar les claves para tener el éxito.
Bueno, és que és això, eh? Aquest tio t'està donant els secrets dels lladres, secretos de ladrones jamás revelados.
Tu
preguntaves on som, doncs som aquí mateix, a un lloc, un paper en blanc...
Inhòspit.
No, tu coneixeràs ara, tu et posaràs, serà un viatge, entraràs com per aquí, per les fosses nasals, i et ficaràs el cervell d'un lladre.
Quina cosa.
Ara ben dinat.
No sé si us heu fixat que la del caixer, el consell que ell diu, aquest xicot...
Està molt bé.
Clar, la del caixer està molt bé, perquè el caixer sempre s'ha d'anar molt alerta. Si ara aneu de vacances i allò voleu treure efectiu, ja ho diu el vídeo, si són dur... Espera't, és que això són molts... Si són dues persones, no heu de patir. Si les que teniu a darrere no heu de patir. Podeu fins i tot anar a la persona que tinguis al darrere i escriure el codi secret amb el seu dit, com si estiguessis fent fang, saps?
Hi ha confiança.
No heu de patir. Ara bé, si quan aneu a treure diners tens tres tios al darrere, pots començar ja, Mercè, a sospitar alguna cosa. Això és un consell pràctic.
I quatre?
És 3, Uri. 3.
I han d'estar aparentment distrets.
Important
si
el número.
Al quite, tampoc. Cap
exacte.
Problema.
Tu queda't amb aquesta xifra, 3, val? El know-how, com els agrada aquesta gent de l'autoajuda, com us podeu imaginar, no s'acaba aquí, pel tema de prevenir i tenir cura de la teva seguretat. I, si us sembla, endinsem-nos encara més en la ment dels lladres, amb un dels favorits del menú de los rateros i una sorpresa final.
Los automóviles también es uno de los favoritos en el menú de los rateros. Si bien el modo clásico para hacerlo es amenazar con una pistola al dueño, existen operativos más sutiles. Hay un robo llamado el besito.
Això tampoc ho sabíeu, eh?
Què preferiu, pistola o besito?
Bueno, espera que ens expliqui el besito.
Jo sé pitjor.
Clar. Jo tinc una teoria sobre què és el besito.
Sí? Ah, sí? No la diguis.
No diguis, no la diguis.
No ho diguis?
No diguis, expliqui-la.
I escoltem-ho de la mà de l'usuari aquest. Què?
Del mente criminal.
Mente criminal?
Ah, per favor, sí, volem escoltar-ho.
El senyor aquest del que fa vídeos diu... Mente criminal, tira-ho, José, tira-ho.
Se le da un ligero golpe al carro a robar y cuando el dueño baje a revisar el daño, lo inmovilizan y escapan con el automóvil.
Si llogueu un cotxe, ho heu sentit o no?
No, no gaire.
És important.
Sí?
Torna.
Se le da un ligero golpe al carro a robar. ¿Pum? Y cuando el dueño baje a revisar el daño, ¿sí? Lo inmovilizan y escapan con el automóvil.
Això fan, Mercè, tot això fan. El besito es refereix al copet, al petonet, ja es diu, no? El petonet que fas a l'altre cotxe. I què passa? Que tu... I és que jo tu ja t'imagino.
Pel darrere.
Fent amiga ja del lladre.
Jo
I el lladre dient no, jo l'únic que vull és immobilitzar-te.
Un besito.
Clar, jo em pensava que era això, que era un besito i et robava el cor i llavors li donaves el cotxe. Clar.
Escolta'm una cosa, si aneu de viatge per les Europes i feu allò, va, farem una ruta, llogarem un cotxe, aneu amb compte amb el besito. Perquè aquesta gent està molt al quite. Passem ara... Això ho teniu après? És a dir, caixer...
Sí. Cotxe, res.
Passeu, si us sembla, a l'estrella dels robatoris, que serien les cases, o, pels més pobres, els pisos, que també entren. Els lladres ens confessen algunes de les estratègies més complexes i que possiblement no heu caigut mai... Estrategias que utilizan para entrar a casa vostra. Escolteu.
En el robo de casas, los ladrones confiesan que se toman su tiempo circulando entre las calles de un barrio, hasta encontrar una calle en donde casi no hay actividad entre los vecinos. Una vez seleccionada la calle, su nuevo objetivo es una residencia que esté mucho tiempo sola y que sea de fácil acceso.
Claro, eso...
Sol en casa.
Sol en casa, efectivament.
Els que hem crescut amb sol en casa, aquesta lliçó la tenim apresa, la portem de sèrie.
També sabem què fer per evitar-ho, que entrin, no? O sigui, totes...
Ui, un moment, perdoneu.
Ai, què ha passat?
Roser, que ens ha trucat la Roser.
Ai, Roser!
Ai, per favor. Per favor. Que ens ha fet patir, la Roser.
Està en directe? Sí, mira, el Ferran.
Sí, l'està fabricant. Espera. Roser, què li ha passat a la Roser? Es troba bé? T'ha fet patir, tu,
sí,
no, escolta.
Ha trigat, eh?
Home.
Bueno, és que potser estava ocupada. Jo, potser ha anat a plaça.
Roser, vols que tu... Soc jo la representant Roser? Diu que sí?
Sí.
Patiment, tu. Escolta, ja està, Harke, perdona.
Bueno, per sort no, home. Ara podem estar molt més tranquils. Ara ens podem centrar en això, que també és important.
Si no li hagués robat jo els bunyols, però... Vilment.
Torna-hi.
Si us sembla... Ah, mira, si us sembla que entri?
No, després. Sí, perquè si no...
Si us sembla, entrem a l'univers dels caixers, perquè abans ja ens han donat alguna pista, perquè són un imant pels astuts lladres. Si voleu evitar disgustos, recordeu, l'Uri ja ho apuntava abans, una xifra màgica, que és el 3.
Ten mucho cuidado y ponte atento a tu alrededor cuando retires en un cajero automático. En este astuto y veloz modus operandi trabajan 3 personas. Una se para detrás de la víctima para leer la contraseña. El segundo se le para al lado y como señuelo tira dinero al suelo. Y cuando la víctima se agacha a recogerlo, el tercero roba la tarjeta y enseguida huye. Así que ya lo sabes. Muy atento, pequeño amigo.
Per què, pequeño?
Pequeño amigo.
Ai, amiguito.
Pensa que són tots com aquells de Maussan.
Si ens veiéssim.
Exacte. No cabem nosaltres una caixeta de sabates.
No, ens del nostre cas.
Bé, ja hem dit que els caixers, el perill arriba de 3 en 3. Uri, en aquest cas, també és un equip de 3. Un trio que doncs es distribueixen les tasques i aconsegueixen doncs, que tu, aquest moment trist, t'ajups per una moneda de 5 cèntims.
Que trist.
Perquè saps que t'hi va, potser, el menú del migdia... t'aixeques i la, allà on havies posat la vista hi ha aire.
Yeah.
No, hi ha, no tens ja ni la T-mobilitat. Ho has perdut tot. Tristíssim. El vídeo instructiu, perquè hem conegut ja ara sí tots els secrets de, dels lladres, acaba amb una crida al públic.
Y hasta aquí llegó el video de hoy, pequeño amigo. Cuéntame, ¿qué otros modus operandis conoces? ¿Qué estrategia emplearías para evitar ser asaltado? ¿Ya te han asaltado? Déjame tus experiencias.
Clar, clar.
Què vol dir, ja et han assaltat?
És un engrescador.
És investigació de camp, no?
Ja t'han assaltado? Házmelo saber.
Ho diu d'una manera com que fins i tot em sap greu que no m'hagin assaltat.
Exacte, saps? Que t'agradaria que t'haguessin assaltat.
Pues no m'han assaltat, no, i ara què?
Clar, clar.
Vaig a fer-me el distreta davant d'un caixer.
Exacte, a veure si puc compartir, vull compartir la meva experiència.
Digue-li la pequeña mente criminal.
Pequeño amigo.
Hombre.
Ai, pequeños amigos. Com sabeu, molta gent, molts pequeños amigos, van escriure a les seves respostes, a les respostes d'aquest vídeo, en català mal dit diríem les respostes no s'han fet esperar, i em llegim una que és a mi la que m'ha agradat més. Diu, una vez intentaron robarme, diu, el ladrón me dijo dame tu billetera, y yo le dije que no, y diu, me dio la mano y se fue. I és que ja ho dic jo sempre, que és molt important quedar bé.
Saps qui queda bé sempre? El Francisco.
Ui,
és d'aquestes persones, sí, que queda
que
bé sempre.
No, sempre no. Ve molt de gust. Sí.
És una persona que té una elegància natural.
Sí.
Jo no em descriuria així,
oi,
en absolut,
tant.
Però... Ai, ah, vols dir el saber fer.
Exacte, no, el saber fer i que la roba també.
Llavors sí. Estem que la roba, no...
Sí, descriteri.
Fem el que podem.
Vinga, 4 minuts per arribar al punt de les 3 de la tarda i ja volem saber què és allò que el Francisco vol compartir amb nosaltres.
Mireu, avui hem de canviar el to d'aquesta secció perquè, malauradament, s'ha apagat una de les veus més boniques i més professionals que hem tingut el plaer d'escoltar i disfrutar, una de les grans actrius que ha donat aquest país. Estem parlant de la gran Montse Miralles.
Sisplau, Sam. Sisplau, toca, el temps passarà.
Ja sabeu que sóc un malalt i un defensor acèrrim.
Però molt fort,
del doblatge.
Sí.
I us proposo fer un viatge per la carrera de la Montse, que ens ha deixat amb 67 anys, però que, si em permeteu la llicència, com li deia Enric a l'Ilsa, sempre ens quedaran les seves actuacions i els seus doblatges. I és que molts dels nostres oients recordaran a la Montse Miralles per haver posat veu a actrius com Kim... Hauria de dir Basinger?
Basinger.
Català de TV3.
Basinger.
Barbara Streisand, Madonna, Helen Hunt, totes, Ava Gardner... Eh? Sí, senyora. I també Ingrid Bergman a Casablanca o Marilyn Monroe a Ningú no és perfecte.
Després et demanen diners, se'ls gasten amb altres noies i apostant als cavalls.
Però jo, el primer record conscient que en tinc, com a actriu de doblatge, és una sèrie nord-americana que va fer molta fortuna a TV3. Diria que era pels vols o pels finals dels anys 80.
L'Espantocells i la senyora King.
Home!
Sí? Me la compres?
Compro total, sí.
Saps? Tu potser no hi eres.
Jo no hi era encara.
Aquell dia
no hi era. Aquell dia no havia nascut.
Ostres, quins migdies i tardes, sí, senyora.
És, les veus aquestes...
Home, és com queden, casa. Sí.
Són casa, sí.
Sí, és una cosa que comparteixes i que quan passen aquestes tragèdies m'agradament també sents que se'n va una part de tu. Sona tòpic, però jo ho visc així, de debò us ho dic. Curiosament, la veu que diu l'Espantocells i la senyora King és l'actor Salvador Vives, que doblava el coprotagonista d'aquesta sèrie, amb qui la Montse també va coincidir a una altra megasèrie que va tenir enganxada tota Catalunya durant aquells meravellosos anys 80. I aquesta sèrie, clar, la fèiem molt tard i recordo veure-la d'amagat amb el meu germà.
No us deixaven veure-la
tan tard. No, perquè era hora d'anar a dormir.
Era molt tard.
Sí, ara estic fent unes confessions aquí. Un any per Reis li vam portar com una tele molt petitona amb un germà
blanc i negre
i la teníem a l'habitació.
Que bo.
Ah, anava a dir, perquè si no era de feia de mal dissimular anar al menjador allà.
I tu davant de la tele i...
No, jo dormo.
Així és, la Montse va posar a veu a la Pamela Ewing.
La Pam, sí.
La Pam,
sí.
Que era la dona d'en Bobby Ewing, doblat per en Salvador Vives.
Em vaig equivocar quan vaig portar Jean Ros amb Zoella. Oh, mare, em fa tanta falta un fill.
El necessito.
John Ross. J.R. Eren Júnior. Però la Montse no només posava la veu, sinó que també dirigia doblatges del nivell de Pa Negre, Allò que el vent s'endugué, El padrí 1 i 2, Casa Blanca, Set núvies per a set germans, oh. I també va exercir la direcció teatral en diferents companyies. I és que, com tants companys de professió, els actors de doblatge són, per sobre de tot, actors.
Teatro, lo tuyo es puro teatro.
Actors, he dit actors, Cesc.
Has dit actors? Has dit actors?
Interpel·lo directament.
No, i és veritat, hi ha molts actors que només fan doblatge, hi ha actors que també fan doblatge, o sigui, el doblatge forma part de la feina d'actor, però perquè poses l'ànima també doblant als actors i actrius.
A tu t'agradaria fer doblatge?
Doblatge? No tinc veu de doblatge, jo crec.
Sí, home.
Sí, tinc veu de... Sí. No sé.
Sí que t'agradaria.
Home, que mira el Ferran, diu, però si pots fer de Woody Allen... De...
Sí, no, en realitat m'agradaria bastant.
Pots fer de Joan Pera fent de Woody Allen.
Ho he vist sempre complicadíssim.
Sí. I, de fet, coneixies la Montse.
És una feinada, coneixia la Montse, correcte. Una grandíssima professional. Vaig coincidir amb ella perquè precisament ella donés una formació de teatre. I fa no pas gaire, l'any passat. I una persona entusiasta, allò que et demana i s'ho prepara i va ser meravellós.
Entusiasta, no?
Sí.
I apassionada del
apassionada.
Que feia.
Sí, 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 sí.
Al final, clar, la gent que es dedica a l'art, com tu i com jo, Cesc.
Exacte.
Som gent apassionada, això és un fet.
Correcte.
Potser sou dels afortunats que la vau poder disfrutar en muntatges teatrals com ara El ventall de Lady Windermere, el TNC, que no és poc, Insults al públic, el Romea, o Testimoni de càrrec, al Teatre del Raval. O potser sou d'aquells que no associeu les veus i les cares, que això passa molt.
Que a vegades... Sí, que no saps... Tens una veu,
sí,
no? Com molt
i no li fas cara, i... o al revés.
No recordo, sí.
I no sabeu que heu vist a la Montse a sèries com Doctor Caparrós, de Professió API, aquestes són molt del principi de TV3, però també sèries més actuals com Porca Misèria, Laberint d'ombres, Com si fos ahir, que va sortir recentment, o Vent del Pla. I si no acostumeu a consumir TV3, també l'haureu pogut disfrutar de sèries espanyoles com Cuéntame cómo pasó, Heredarás la tierra, i curiosament es va doblar a ella mateixa a la versió castellana també de Pulseres vermelles.
Hola, Leo.
Hola, Esther. Ya sé que no puede estar fuera, pero hoy lo necesito.
Tranquilo, hombre. Solo quería ver cómo estabas. Hoy Chris se va, ¿verdad?
Se va hoy.
Aprofitant les paraules de la gran Sigourney Weaver, que li va dedicar a l'encara més gran Maria Luisa Solà, hi ha moltíssimes actuacions que milloren amb el doblatge. I això és ben veritat, perquè a vegades... Si escolteu la veu de Humphrey Bogart, per exemple, en anglès, té una veu una mica com...
No, que clar, que és
molt aguda, molt nasal.
No, que se li dona més.
Exacte.
També?
Sí, no. No ho sé.
Ja pensa en Humphrey.
No el tinc escoltat, en Humphrey, però...
El trobarem.
Però trobarem.
El trobarem.
Recordeu que el doblatge és un art que acosta a la cultura aquells qui, per exemple, no dominen altres idiomes que la seva llengua materna. I això és un gran servei a la llengua. Per tant, moltíssimes gràcies, Montse Miralles, per haver compartit el teu talent i la teva veu amb tots nosaltres i sumar la teva gran aportació per transmetre i mantenir el català. Torna-la a posar, José.
Sisplau, Sam. Sisplau. Toca, el temps passarà.
Doncs avui aquest petit, gran, immens homenatge, gràcies, Francisco, a Montse Miralles. I el que fem, quan passen ja 3 minuts de les 3 de la tarda aquí al Fabricació, anem cap a publicitat i a la tornada. Nois, penúltima hora, avui, des de Lleida, parlarem amb el Toti Moragas. Toti Moragas, com us quedeu? Acaba de batre un rècord Guinness, Harkin, impressionant.
No m'ho diguis.
Sí, què ha fet?
Voleu saber què ha fet?
Sí, a veure si és el que volíem fer nosaltres.
Oh, tant de bo que no, eh?
Millor que ens ho expliqui ell després d'aquesta petita part.
Ai!
Ràdio Estel.
Si els busques, els trobes. Si t'has perdut algun programa de Ràdio Estel, el tens a la ràdio a la carta de radioestel.cat, perquè tu triïs quan escoltar el que tu vols escoltar. És la ràdio a la carta de radioestel.cat. Tu tries.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs.
Cinc minuts i escaig que ha passat de les 3 de la tarda. Fa temps que en aquest programa ja sabeu que ens plantegem el repte de superar un rècord Guinness. La Harke encara ho està fabricant. Mm-hmm. Ho té,
estem treballant.
Allà, saps? Capficada.
Haig de dir que des de Can
Costa
Guinness
mica, no?
No saben el que els hi ve sobre.
Ara meva, pesats. Bueno, però és veritat també que estem fabricant aquests tràmits, però mai ens acabem de decidir que això també ho tenim. Quina disciplina competir, no? Mm-hmm. No ho tenim gaire clar.
És que quan hi ha tantes opcions,
el límit el poses tu.
Clar, pot ser qualsevol cosa. O sigui, la
bueno,
major...
Bueno, qualsevol cosa...
Bueno,
tampoc,
no sé.
No.
Clar, és que qualsevol cosa tampoc, no?
O agafar un rècord existent i superar-lo per un segon.
Sí.
També.
Bueno,
això ens sap molt, eh?
Sí, la veritat. Són opcions que ens semblen un poc heroiques o un poc originals. Bueno. Sembla que ja està tot inventat, però fins que de tant en tant veiem, saps aquells herois que ens demostren que encara hi ha molt camp per córrer?
Sí.
I que algun dia, doncs, jo crec que trobarem la nostra categoria. Mira, en Toti Moragues és de Lleida i acaba de batre doncs, un rècord Guinness important. Fem una cosa, el saludem. Toti, hola, què tal?
Bona tarda.
Què tal, bona tarda. Toti, quina gesta has aconseguit? Explica'ns-ho.
Doncs vaig córrer una marató completa,
sí,
uns 42 quilòmetres, fent cubs de Rubik, el famós cub aquest 3x3.
Quan?
I em vaig resoldre 560.
Com? Mare de Déu!
Això ho has de tornar a explicar, Toti, però... perquè això és molt... O sigui,
què?
Sí, aquest...
Una marató ja per mi és un rècord.
Però és la marató de Barcelona d'aquesta...
Exacte.
O sigui, aquest cap de setmana.
Sí.
Vale, podríem dir que ets un duatleta, Toti?
Sí, aviam, sí... Com a Torobic podria ser un esport, també, sí. Speed solving, li diem nosaltres.
I no es va entrebancar, no va...
Com? Què ha dit? Solving?
Speed cubing, que és el nom de l'esport aquest dels cubs.
Cada ràpid,
no? Speed cubing,
sí. Clar, parlant de temps, vas trigar una mica més de 4 hores i mitja en complet de la Marató de Barcelona, aquest cap de setmana, tot i en aquest trajecte et va donar temps, això que deies tu, fins a 556 cubs de Rubik. Escolta... Clar, això és molt fort. En què vas arribar més just a la meta? O sigui, creus en la part física o en voler matar la persona que t'anava subministrant cubs, saps? Dius, bueno, prou.
Clar, no, la gràcia és que cada 5 quilòmetres la persona que subministrava cubs canviava. Doncs això va fer molt, molt...
Molt bé.
Si no, però, també he de fer la marató.
Clar, ja, explica'ns la logística, tot i com va anar tot plegat, no? Perquè és el que tu dius, devies tenir un equip al voltant, no?, que t'ajudés.
Correcte, o sigui, part del rècord és la logística. O sigui, em vaig ajuntar un grup de 25-30 persones, amics, mora, familiars.
Mora meva,
vaig explicar a cadascú que havia de fer, on havia d'estar, en quin moment, i van fer rotació de cubs. Clar, al final jo vaig aconseguir només, gràcies a un sponsor, em van donar 250 cubs, però jo em volia fer, doncs, 500 i pico. Per tant, feia falta la logística de rotació de cubs. I vaig juntar les persones, vaig donar bien d'estar i va sortir tot rodó. Cada 5 quilòmetres, canvi de persones, canvi de bossa i seguir corrent. I va ser fantàstic, la veritat.
Però hi havia algú que et controlés o tu anaves fent?
El jutge.
No, això es grava. Si tu ho graves amb diverses GoPros, si tenia una GoPro al pit, una altra davant, i està tot gravat. Sí, tot registrat i ara està pendent de validació de Guinness.
Clar.
Rècord mundial, falta que sigui validat pels de Guinness.
Val, perquè, clar, tu superes el rècord, diguéssim, del japonès Keishuga, si no m'equivoco. O sigui,
correcte.
Tu creus que la teva marca trigarà a superar-se o no?
No ho sé, no. Jo crec que és un rècord que si algú s'hi posa el pot trencar. Passa que no és un rècord comú, no, que no es recorreix.
L'any que ve la tornaràs a córrer per intentar superar-te tu mateix?
Potser sí, si ve que algú em supera, potser em torno a picar i ho tornem a provar, sí.
Vols fer-ho tu, Harke?
No. Però clar, en algun moment...
És que jo no en sé fer un en sec, o sigui, aquí, quieta.
Clar.
I anaves més lent? És a dir, sabies que havies de fer no sé quants cops i dius, calla, que si corro massa no arribo a fer-los?
Sí, 100% això, clar. Jo corro una marató al desembre, també per veure físicament com estava, a València, i la vaig fer, no sé, bastant més ràpid. Llavors la idea era anar més lent, així no em cansaria tant,
tenies
passar cops.
I perdona, aquí...
Tampoc. Avui estic amb unes agulletes que no puc...
I els dits també, suposo.
Clar.
La mà també, agulletes, sí.
I la idea és que algú també et va desorganitzant els cups una altra vegada, no?, un cop fets. Sí.
Correcte, els punts de recollida, agafaven els cups, m'agafaven el metro i es canviaven de punt de 15 quilòmetres més enllà i a barrejar-los.
Clar, tot i perquè estem parlant d'una mitjana, a veure, hem fet comptes de 30 segons per cup, és així, no?
Sí, més o menys, sí, pot ser.
I en condicions normals, quan trigues a fer un cup?
Clar, parat, puc fer una menys de 15 segons, amb quiet.
I devia ser pels pobres que corrien la marató i tu els avançaves, perquè, clar, vas fer un temps molt... Bastant... D'entrada vas acabar la marató, que ja és una gesta. Però, clar, jo imagino, corre la marató i continua. T'està destrossada i t'avanci un tio fent un cup
sac,
de Rubik.
Amb un sac de cups anar fent.
Clar.
A veure el tot, què diu?
Sí, passava. Anava avançant gent. Clar, vaig sortir de fer, potser el número... 15.000 i vaig arribar, o 20.000 quasi, i vaig arribar a 13.000. Doncs vaig donar tanta gent, I era graciós, sí. Ostres, què estàs fent? Cups de Rubik? I llavors jo els explicava de què anava l'assumpte.
I com tu vas entrenar, tu, això, no? Perquè imaginem que ets de Lleida ciutat.
Sí, però bueno, visc a Barcelona.
Ah, vius a Barcelona. I com tu vas entrenar tot això? O sigui, tu anaves pel carrer per Barcelona corrent, anaves fent els...
Vaig provar un cop, sí, pel carrer vaig provar un parell de cops,
sí,
amb algun amic que m'ajudava a portar la bossa, i també vaig al gimnàs uns quants cops amb una bossa, plena de cups i a la cinta.
Ah, boníssim!
Això, tot i de debò.
Bravo.
I no tens imatges, això és que seria...
Boníssim.
Sí, tenim una foto, però no des de fora, és que com des de gravada, des de cinta. No és, no...
Mira,
bueno, sí, tot un espectacle, la gent allà al gimnàs mirant com, ostres, què fa aquest.
Home, tot i... Mira, nosaltres, o sigui, estem al·lucinats per aquesta gesta que has fet. No sé com se't va ocorrir aquesta bestiesa, perquè ja que tens bones idees, espera't. Nosaltres fa temps que volem fer alguna. De fet, la Harke, la Marta, porta temps rumiant el què. No sé, tu què li proposaries a la Harke?
Exacte.
No, tot i, no sé, alguna idea d'aquestes que tu puguis tenir.
Amb la ràdio.
Sobretot que no cansi gens.
Però que es pugui seguir amb la ràdio, que ella ho pugui retransmetre, tot
i... Hi ha la típica de la missió més llarga, potser, no? O sigui, com estàs parlant de coses durant hores i hores, però això ja està trencat.
Clar, llavors seria fent hores i hores, però fent alguna cosa més,
alguna
no?
Alguna tonteria, una cosa una mica més absurda.
No sé, saltar la corda, per exemple.
Ep.
Mira.
Doncs mira. Bueno, prenem nota.
Sí, i vull preguntar-li una cosa, també, aprofitant que el tenim. Clar, a nosaltres ens agradaria realment entrar al llibre rècord dels Guinness. Com et vas posar un contacte amb aquesta gent? Perquè ens està costant molt aquesta primera gestió.
Clar, no, hi ha una web, la web de Guinness,
sí.
Hi ha un formulari on tu apliques el rècord.
Ja està fet, això, eh? I res.
El crees tu o vas amb un existent?
Val.
A partir d'aquí després puges evidència, puges proves.
O sigui, tu ara entenc que l'has notificat i ara pujaràs les proves, aquests vídeos de 4 hores.
Sí. Vaig aplicar, potser fa, no sé, fa mig any el rècord de Guinness.
Ja estem allà, eh?
I faltava pujar evidència.
I tot i et posen alguna condició, és a dir, o sigui, podríem dir això, fer croquetes de sobrassada i la Marta en pijama. O sigui, saps? En plan de
aquest està
no.
Bé.
No ho sé, jo crec que si és un rècord prou graciós te'l pots inventar tu i te l'acceptaran.
Doncs...
No sé, màxim croquetes fetes en pijama durant una emissió de ràdio.
Ah, mira.
Molt ben filat.
Bona idea.
Potser accepten.
Bueno, direm que la idea és teva, perquè potser així ens fan més cas.
Això, venim recomanats.
Garantitzat.
Bueno, sempre demanem a les nostres corresponsalies, en aquest cas, no estàs a Lleida, estàs aquí a Barcelona, no? Toti, si no m'equivoco. Sí. Ens pots fer una previsió del temps i del trànsit a aquesta hora, en el lloc on siguis?
Jo estic a Poblenou, al mig del barri, i el temps doncs, fa uns molt sol, no hi ha cap núvol i està superbé. I trànsit... Trànsit pel Quebec tampoc n'hi ha massa. No.
Perdona, altra pregunta. Estàs fent cups mentre parlem?
Bona.
No.
Suposo que no els deu voler ni veure, ja.
No, ara durant setmanes no vull tocar.
Bueno, tot i, de debò, enhorabona. O sigui,
bravo.
tens tot i la nostra admiració.
Tot i Moragas de Lleida, que acaba de batre aquest gran rècord Guinness de... impressionant. O sigui, corre, fer aquesta marató de Barcelona. Francisco, 556 cubs de Rubik al mateix temps.
No puc fer cap de les dues coses.
Res, impossible.
Ni córrer, ni anar a una marató. Ni córrer, ni fer un cub de Rubik.
És que és impossible, les dues coses.
Tot i, moltes gràcies. Enhorabona.
Vosaltres, vosaltres.
Santíssima.
Meravellós.
Buah.
Meravellós.
Quin testimoni, eh? Això és molt colpidor, eh?
Testimoni.
Interessantíssim.
S'ha de dir que jo crec que hi ha una tècnica per fer el cub de Rubik, que estigui en la situació en què estigui. Que per això ho pots fer tan
diu 15 tan segons, ja, quan
sí,
és...
No, clar, sí, però...
El tema és, quan tu portes no sé quants quilòmetres,
que estàs, ja
el
no
teu
pots
cap
més.
Ja no fa, sap comptar sí. Esquerra, dreta, amb
clar,
una...
Clar,
una
en recorda-te'n, recorda, encara que sigui automàtic.
Sí, és
no,
una barbaritat.
No, no.
Mira, és una barbaritat perquè hem de fer viatge en el temps...
Rapidíssim.
Però tan ràpid...
Som-hi, avui que és Sant Arnal, Santa Matilda i Santa Florentina, i és el Dia Internacional de les Matemàtiques, perquè és el dia del número pi... 3,14, el 14 de març. Per tant, felicitats a Joan Anton Català i tots els matemàtics i científics amics, i suposo que el Toti també, perquè si fas cups...
Sí, sí. Home, ell el primer.
Viatgem, doncs, a un 14 de març, de tot menys qualsevol. Avui ens submergim directament al dia 14 de març de 2020. Xan, xan.
Ai.
Un dia que quedaràs per sempre gravat a la història d'aquest país. 14 de març, no em refereixo a la convocatòria d'eleccions d'ahir.
Ja, ja sé
per
on sigui, vas.
Sí, que, per cert, veu sentir la roda de premsa d'ahir
en directe.
Aragonès?
Sí.
Diu Catalunya.
I jo, com a president de Catalunya...
Ja està, era una cosa que necessitava...
Aviam si no serà president de Catalunya, al final.
I potser, i potser és de Catalunya.
Aviam si encara aquesta convocatòria no serà oficial i serà vàlida.
Error de forma.
Per haver dit Catalunya.
O potser ara Catalunya estan desesperats perquè també tenen eleccions. No, ens peta el cap.
Sí.
No. Jo, avui és el dia... El 14 de març de 2020 va ser el dia, un punt d'inflexió, l'inici de la travessa pel desert, la fava més gran a la cara que ningú es podia imaginar, l'inici de la convivència amb el coronavirus, el confinament i, el més important de tot, el dia en què vam veure que parar el món és possible si ens posem d'acord.
I volvió el sabor.
Sí, és que això és, mira, tot l'important d'aquell dia, us en recordeu, el dia o no?
Ui, i tant!
Sí, senyora.
No, va ser un dia terrible.
Jo anava amb bicicleta amb guants d'esquiar, perquè, clar, com van dir, vine a riure la Paula.
Que de barbaritats ja en sortiran, ja veuràs.
O perquè deien, no pots agafar, no pots tocar res que sigui públic.
Vas fer molt ben fet.
Amb les bicis públiques, no tinc res, doncs guants d'esquiar.
Claro, vas fer molt ben fet.
Baixant per Vallespí.
Tothom anava amb el que bonament podia. Hi havia també aquells dinosaures inflables,
sí,
que són com una disfressa, que és un dinosaure, amb les manetes,
sí,
un tiranosaure rex.
Sí.
La gent sortia així.
Ah, sí? Clar. Gent amb el casco de moto, també.
Dissimulant,
normal.
Sí, que dissimula.
Sí, no, aviam. Segur que... aviam, és que...
és que aquesta imatge...
És que m'ho he imaginat.
No, jo no m'he vist a venir.
No, perdoneu, però és que, clar, és que fa 4 anys. 4 anys,
sí,
no?
Sí, 4 anys, sí. 4 anys. Va,
però anem... Em sembla que faci molt.
Si us sembla...
Una eternitat.
Repassem les portades d'aquell dia, que ens recordaran una mica com es vivia la cosa. El periòdico titulava «Espanya en alarma». Que aquest seria senzillet. La Vanguardia era encara més escueta, deia «estat d'alarma». El Mundo, fent gala de la seva originalitat, deia «alarma en diferido».
Diferido?
En referint-se, sí, perquè el Pedro Sánchez va anunciar l'estat d'alarma 24 hores abans que es publiqués. Feia mica la conya. Per mi, entre els millors, hi havia el Correo del País Basc, que deia «alarma para todos». Una mica com el Café para todos, però menys divertit.
Ningú se'n salva.
Exacte. I el País, que fent gala d'optimisme, deia «el gobierno declara el estado de alarma durante 15 días».
Sí! Ui, això feia molta ràbia, perquè deien que... I després s'allargava. s'allargava 15 dies més. I us en recordeu?
No, i la gent anava fent comptes, dius, això o si ho enganxaria per Setmana Santa.
Oh, i tant. No, no podré anar de vacances.
I no podràs anar a res. Els diaris esportius també no els podem deixar de banda. El Mundo Deportivo titulava El balón deja de rodar. Una constatació.
Cadascú mira per lo seu.
Quin patiment, eh? Quin patiment amb el confinament i els diaris esportius. Era com, pobra gent, que ja no saben què fer.
És que ells tenen un art en estirar el xiclet, però clar...
Aquí, tant, allà, saps? Allà es van veure en una final de partit.
Va ser increïble. I el meu preferit, el del Marca, que en regalava aquest article. Luis Suárez, el arma secreta del Barça.
Ui.
Con la alteración del calendario puede llegar a final de temporada. Sí. Correcte.
Sí, això és veritat.
Va arribar a final de temporada. Per altra banda, també feia un article blanquejant Cristiano Ronaldo dient que estava molt preocupat per nosaltres.
Segur.
Bé, però més enllà dels diaris i de les notícies i de les coses meravelloses que ens va regalar el confinament, hi ha un seguit de vídeos de gent que s'avorria i explicava què feia. Feien coses imaginatives.
Es va fer molt el ridícul, eh?
Sí, no. Però per mi el meu preferit és una senyora al set, directament, anem. Una senyora que es va adonar que havia de canviar l'hora.
Ah, sí?
Ay, por Dios, nos acabamos de perdonar. Que el día 29... Oh,
pobre, clar.
No, mira, escolteu.
El día 29 canvien l'hora.
Clar. I la tancada a casa es pixava.
I pasamos una...
La gent està desquiciada.
Una hora más.
O això, o... Va passar per la pepeta i...
Encerrados en casa, uau! Yupi.
Mira, com a mínim no perdia l'humor.
No, havia perdut el cap.
En aquelles circumstàncies, sí, clar.
No, estava...
Ai,
platòrica. Aquí, a Catalunya, també va donar...
Catalunya
va donar per molt...
Fins i jo, com a president de Catalunya...
Catalunya, visca Catalunya.
Lliuro. Aquí vam aprofitar més el temps. A part de canviar l'hora, també es van crear grups de música.
Ai.
Sí, nois, a Stay Home es surt d'allà tres xicots que es posen a tocar amb un
festival de Màlaga, eh? Han presentat documental.
Una galleta, sí.
Escolta, però jo el que no et vaig entendre és... Suposo que la Judith Neddermann, no?
Sí.
Va entrar, diguéssim, amb aquesta cançó, pot ser o no?
Sí, però... sonarà. Ah, perdó. A través del mòbil.
Val, és que és el que no entenia ara.
Sí, que sona una mica... Saps? Allò com si... Bueno, de lluny, com aquí quan la gent entra per telèfon.
Allò era el Covid, que et notava una mica les cordes vocals.
Sona de lluny. Exacte. Escolteu, això dels Stay Home sí que és una pandèmia ben aprofitada i un confinament ben amortitzat. Una mica com l'amic Koldo i el marit de Yuso, que presumptament també el van aprofitar molt bé. No?
Sí. Coronavirus, lávense las
manos, háganlo seguido. Coronavirus. Sí, pedagogia.
Sí. Bueno. Doncs mira, deixem aquí aquestes notícies de vintage i anem cap a publicitat. Però abans, Jar, que fes-nos un abans. A veure, amb qui farem la digestió?
Doncs mira, per tot plegat, els tristos fets que hem llegit també aquests dies a la premsa, bé, de fet, aquest tràgic fet ahir, parlarem amb l'Alberto Gómez, que és responsable de presons a Catalunya, del sindicat CESIF.
Vinga, doncs fins ara.
Ràdio Estel.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Arriba al Liceu, el Messies de Händel, amb l'arranjament que va fer Mozza. Un viatge espiritual i una celebració estètica sota la mirada de Bob Wilson i amb la direcció musical de Josep Pons. Del 16 al 26 de març. Entrades a liceu.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
explicàvem ara abans de marxar publicitat, durant la tarda d'ahir, la presó de Mas Enric a Tarragona va patir l'incident més greu des que va entrar en funcionament l'any 2015. Ejar, que un pres, ens ho explicaves ara, va assassinar amb arma blanca la cuinera del centre i després ell es va suïcidar. La dona, de mitjana edat, era treballadora del Centre d'Iniciatives per la Reinserció, una empresa pública de la Generalitat de Catalunya. Bé, el pres també treballava de manera remunerada a la cuina en ser considerat de relativa confiança pel seu bon comportament dins del centre. Però complia pena, segons fonts penitenciàries, per haver apunyalat mortalment una altra dona.
Central Sindicat Independent i de Funcionaris, el CESIF, ha fet arribar una carta pública al secretari de Mesures Penals, Rehabilitació i Atenció a les Víctimes del Departament de Justícia, Amán Calderó, on lamenten l'incident i critiquen també les polítiques públiques seguides pel govern a les presons. Per tot plegat, aquest mateix matí, sis sindicats de treballadors penitenciaris han convocat també una manifestació a les portes del Departament de Justícia de Barcelona. I per tot plegat, avui volem fer valoració dels fets i saber també què en pensen des del CESIF. I això parlem amb el responsable de presons a Catalunya i d'aquest sindicat, l'Alberto Gómez. Alberto, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda.
Gràcies per atendre també la nostra trucada en un dia com el d'avui. Explica'ns, en primer lloc, què es denunciava avui davant de la Conselleria de Justícia.
Bueno, el que denunciem avui és que estem farts. És que denunciem que som un col·lectiu totalment oblidat, que des de fa anys anem patint un increment d'agressions dins de les persones catalanes fins a un extrem que s'ha tornat insuportable, i nosaltres ja, als darrers escrits que fèiem, ja advertíem de que fins que no passés una situació com la que va ocórrer ahir, doncs no es prendrien mesures. I malauradament ahir va succeir el que portem tants anys reclamant, que ens prestin atenció, que ens posin els mitjans humans, els recursos de mitjans coercitius, i que ens valorin com el que som, un servei essencial.
Clar, els fets, recordem aquests fets, el pres estava treballant a la cuina, de fet tenia per tant accés als ganivets, tot i estar complint, segons fonts de la presó, una pena per un homicidi amb arma blanca l'any 2016. No sé vosaltres com valoreu el fet precisament que tingués accés a gabinets, a armes blanques, també un pres condemnat per un homicidi d'aquesta mena.
Bueno, no, aquesta no és la dada important, perquè tu penses que aquest intern portava 8 anys dins de la presó, i que si en aquests 8 anys no havia protagonitzat cap incident regimental, cap alteració, amb un comportament més o menys dins de lo normal, complint els programes de tractament que li marquen als companys de rehabilitació, doncs també tenia dret a progressar dins de la mateixa presó, doncs fent feines remunerades, en aquest cas a la cuina, com podria haver estat a la bugaderia o a un taller productiu. En un taller productiu també manipulen eines, manipulant objectes metàl·lics amb els quals poden fer pinxos d'elaboració casera. No, això no és una dada important. Va succeir, i sí que és veritat que dins de les cuines el nostre personal extern, el que manipula els ganivets i altres eines tallants, doncs, bueno, clar, és un risc augmentat, però és que no coneixem una situació com aquesta a la història de les presons. Llavors, clar, no podíem pensar mai que això es produiria.
Alberto, perdona, sabem que és un dia complicat. No sé si et podries, perquè estem sentint molt soroll de fons, suposo que esteu en un moment de... Hi ha molt moviment al CESIF. No sé si et podries posar un racó perquè et poguéssim escoltar millor, perquè el que dius és molt interessant. Parlem d'aquest comunicat que heu emès. Parleu d'una escalada d'agressions a les presons. De fet, el comunicat, amb aquestes mateixes paraules, parleu d'una mort anunciada. Tot i així, la Conselleria de Justícia nega el suposat augment d'agressions als centres penitenciaris. No sé si teniu dades que us recolzin, i si us ha sorprès el fet, doncs, que la Conselleria negui acceptar, doncs, el que vosaltres és una realitat.
És increïble, és impressionant, perquè aquestes dades són les que ells ens proporcionen a nosaltres. Aquest any hi ha hagut 582 companys i companyes que han estat agredits o agredides dins de les presons catalanes.
Aquest any, perdona, Alberto, aquest any 2024?
23. L'any passat, volia dir.
Val.
582. I l'any 2016, que és l'any que es va començar a fer un registre d'agressions, eren 151, és a dir, la pujada és més d'un 300%. Però és que any rere any, les agressions, els incidents greus, pugen. Aquest any parlem, l'any 2023, que 105 companys han tingut que estar atesos per la mútua i agafar la baixa com a conseqüència d'una agressió, i l'any 2022 eren 68, és a dir, que no sé, aquesta consellera, aquesta senyora, per què s'aferrissa a dir o enviar un missatge que és fals, perquè a més les dades no són inflades pels sindicats, sinó que són dades reials d'ells. La situació d'un amor no l'havien viscut mai, i això ja és lo més greu que pot succeir. La senyora Ubasart es tindria que fer mirar, o ara ja no, perquè el 12 de maig tindrem eleccions, i de veritat que tot el col·lectiu penitenciari que desitgem és que aquesta persona no torni mai més a ser la màxima responsable de la Conselleria de Justícia, perquè, sens dubte, ha estat la pitjor. I això no ho avalen només les agressions que patim, ni la mort de la Núria, sinó el seu tarannà al departament. Ens ha obviat, ens ha oblidat, i s'ha dedicat a uns altres actes que estan tots molt bé i dins de les seves atribucions ha de fer, perquè estan molt bé, però el que no pot fer és que en els 16 mesos que ha estat, o 18 mesos que ha estat com a consellera, no ha baixat mai el fang a la realitat que vivim els treballadors i treballadores de les persones catalanes.
Tu parles d'aquest tarannà de la conselleria, que us considereu també un departament obviat. No sé a què creieu que es deu des del CESIF aquest augment de les xifres d'agressions, que, com tu deies, està sent exponencial. Recordem aquesta xifra, l'any 2023, un total de 582 agressions, que déu-n'hi-do.
Sí, pues el principal motiu és la política penitenciària que es marca. Quan tu deixes de banda l'aspecte regimental i només et centres en l'aspecte tractamental, que està molt bé, perquè tot l'intern ha de tenir la possibilitat de la reinserció per després, quan surti al carrer, tenir el major nombre d'eines possibles perquè superi aquesta nova realitat, no? La sortida de presó amb el contacte amb la llibertat. Però mentre són dins de la presó hi han d'haver-hi unes normes mínimes de convivència, de règim, de respecte, i això no ho tenim. Això no ho tenim perquè la política que ha marcat la senyora Ubasart, el senyor Amant Calderó, i després la pressió exercida per associacions externes com pot ser Irídia, l'observatori que dirigeix el senyor Iñaki Rivera, que l'únic que es centren és en invertir tota la seva ira vers els funcionaris de presons, fa que dins de la població reclusa es generi un sentiment d'impunitat. Ells poden agredir-nos, poden vexar-nos, poden inclús arribar a l'agressió sexual, que és un tipus d'agressió que fa fins 2 o 3 anys no teníem ressò, però és que ara també es produeixen. I dins d'una persona no només ens agradeixen els funcionaris de vigilància d'interior, sinó que també els sanitaris, també els companys de tractament, també els docents que treballen allà, també al CIRE. Llavors, és un conjunt de decisions, o de no decisions, millor dit, que han creat un buit, i això genera una impunitat dins d'un percentatge reduït de la població reclusa.
Un sentiment d'impunitat que comentes, Alberto, amb aquesta xifra, que dèiem de 582 agressions l'any passat. També comentaves, no?, que fins i tot s'han vist agressions de caràcter sexual. No sé de quin tipus de... Clar, pels que no estem avasats en el tema i només potser ens assabentem de notícies tristes i tràgiques com la d'ahir, quina és la realitat a les presons pel que fa a agressions? És a dir, a quin tipus d'agressions parlem quan tu ara parlaves d'aquestes 582 que van tenir lloc l'any passat?
Bé, vivim en un món que és violent i hostil. Això és una és una declaració que és reial. I quin tipus d'agressió? Bueno, doncs, cop de puny a un funcionari que com a conseqüència d'aquest cop perd el 20% de la visió i mai el recuperarà. Una caiguda provocada per una agressió d'un intern i com a conseqüència el funcionari ja fa 3 anys que va ser agredit i mai recuperarà o de moment no recupera la capacitat cognitiva. Una mossegada al coll que va quedar a mil·límetres de la jugular i, bueno, afortunadament el nostre company encara el pot comptar. I t'estaria comptant molt més en quant a la vessant sexual, intimidacions a funcionaris, a treballadores, a sanitàries, insults, faltes de respecte, intents d'entocaments... Bueno, és el dia a dia, és aquesta sensació que tenen alguns reclusos que poden fer el que volen i no els hi passa res.
Alberto, ho haurem de deixar aquí. Segurament seguirem parlant d'aquest tema, perquè bé, els mitjans ens hem fet ressò amb aquesta notícia tràgica de la mort d'aquesta treballadora de la presó, però com tu deies, d'agressions n'hi han tristament moltes més de les que hi haurien d'haver, de fet no n'hi hauria d'haver cap, i de ben segur en seguirem parlant. No sé si, Alberto, després d'aquesta concentració avui davant de la Conselleria, teniu previstes també altres accions per les properes jornades?
Vindran més, estem valorant quines, però vindran més perquè, clar, això és un fet que és el que nosaltres anomenem una línia vermella. Sí, hi haurà més.
Doncs esperem que entre tots aquesta línia vermella no es torni a creuar. Alberto Gómez, responsable de presons a Catalunya del sindicat CESIF, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Estel en un dia com avui i moltíssima força.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Ràdio Estel.
Ai, el mític forn Mistral, qui no el coneix? Per tots els productes que fan són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa i les coques. Un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona. Ara, amb els nostres bunyols de Quaresma, t'enllaparàs els dits. Posa a punt les defenses. Propolvit Defens és un complement alimentari que conté reishi, vitamina B6, calostre valorat en immunoglobulines, pròpolis, gelea reial i shiitake. Propolvit Defens es prenen còmodes vials per veure només una vegada al dia. Demana Propolvit Defens de laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia.
Búfalo.
He obert a la gent la llebre Pepeta.
Què és això?
Llebre Pepeta?
Una mascota, una llebre dissecada que tinc aquí. Els de TV3, aquestes coses no s'han acostumat.
Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Set minuts que passen de 3:45 de la tarda. I, Jarque, ahir ens vas explicar dos apunts importantíssims que avui volem recordar, també.
Sí, mira, aquest mes de març, Mercè, ja ho sentiu de fons, el llegat i la devoció de Johann Sebastian Bach tornen al Palau de la Música Catalana. Serà el diumenge 17. Podreu gaudir de la passió segons Sant Joan sota la batuta del gran Jordi Savall. Dilluns 27... serà el torn de la Passió segons Sant Mateu amb la direcció de Christoph Preganien. Dos imprescindibles de la música sacra que escolteu de fons i que podreu escoltar i viure en directe, a més, aquí al Palau de la Música Catalana, que és una autèntica meravella. Si us interessa, si us sona bé, doncs ja podeu comprar les vostres entrades i packs a palaudelamusica.cat.
Jarque, Roquer, moltes gràcies.
No, de res.
Fem una cosa, ja passen 8 minuts de 3:45. Continuem amb un cacau musical avui, perquè comencem ara amb una gran estrella internacional que ha vingut avui a Fabricació Pròpia. Hola, Joaquina.
Hola, ¿cómo están?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Oye, vienes muy bien acompañada, ¿eh?
Gracias, traje mi guitarra el día de hoy.
¿Nos tocarás en
poquito,
directo?
Un poquito, si quieren.
Por favor, ¿quieres empezar en directo? Porque, claro, os hemos de explicar, Escapar de mí es el último single de Joaquina, que res, fa uns dies a Sevilla se'n va emportar doncs, a Latin Grammy en aquesta passada edició a la categoria de millor nova artista. Avui, d'aquí unes hores, s'estrena el seu nou single, que és Escapar de mi, que ja podeu, ens han fet una mica d'avançament a les xarxes socials, és el que estem escoltant, però Joaquina, avui, si lo podemos escuchar en directo,
claro que
por
sí.
Ti...
Estoy yo... aquí aprendiendo catalán mientras te escucho. Creo que estoy haciendo un buen trabajo. Entendí todo lo que dijiste.
Mira,
estos días en Barcelona he estado...
¿Sí?
Sí, ahí pues acostumbrándome.
Bueno, y ya nos... Y creo que això ja ho podem dir, ¿no? Que em sembla que hi ha un concert ja que està confirmadíssim a Barcelona, ¿no,
sí,
Joaquina?
Sí, 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 el 20 de abril.
20 d'abril.
Sí, aquí en el Helio Gabal.
Uau, perfecte.
Sí.
Doncs, Joaquina, et sembla? Estàs preparada?
Sí.
Sí? Va, sí, escoltem sí, sí. En directe a Joaquina amb aquesta cançó, Escapar de mi.
Perfecto, ¿cómo se dice gracias en catalán?
Gracias.
Gracias. Sí mismo. Bueno, gracias. Esta es mi canción nueva, Escapar de mí. Y sale hoy a medianoche. Bueno, hoy a la 1 de la mañana. Les voy a cantar un poquito del estribillo.
¿Tema final aquí una mica?
Sí, necesito afinar la guitarra.
Son cosas del directo, ¿no?
Son cosas del directo. No.
Ens tocaràs per això el estribillo, no? Que serà com sí. la tornada que le decimos nosotros d'este Escapar de mi, que sapigueu que això, o sigui, és en exclusiva aquesta cançó de la Joaquina, que com dèiem, acaba de guanyar aquest Premi Grammy en aquesta passada edició que va tenir lloc a Sevilla, en aquesta categoria de millor nova artista. Ara la Joaquina s'està preparant per tocar-nos en directe aquest Escapar de mi, però és que després xerrarem amb ella. ¿Sí?
Bueno, se los voy a cantar a capela,
va,
porque sabes
capela.
Que llegué corriendo
no, pobre,
para poder estar aquí hoy
pobre.
Y no puedo afinarle bien la guitarra y antes de tocarla con la guitarra desafinar.
No, pues mira, fue una cosa, los la cantas a capela, ¿sí?
Exacto.
¿Te ves? ¿Sí? Venga,
sí.
Pues va.
Venga. Bueno, el estribillo dice un poco así, dice... Paso mucho tiempo en mi cabeza, quiero mirarme desde afuera. He intentado escapar de mí, pero eso no funciona así. Quiero sentirme amable en el espejo, quiero sentirme yo de nuevo.
Buena, pero nunca suficientemente buena. Haga lo que haga, no termino satisfecha. ¿Cuándo es que empecé a ser mi peor enemigo? Nunca admito que mi mente se autosabotea.
¿Y ahora qué fem?
Mira, la pueden escuchar con la música y el piano, la guitarra, las redes.
Bueno, y a partir de la 1 de la mañana.
A partir de la 1 de la mañana en todas las plataformas.
Tú decías, hoy es el día. Hoy es el día que se publica. ¿Cómo lo
sí,
llevas?
Muy la verdad agradecida porque la empezamos a probar en redes hace ya unos meses y la gente como pareció que me parece que la gente empezó a conectar un montón, entonces pues me siento muy agradecida de por fin poder sacarla y es una canción muy personal para mí, así que estoy emocionada.
Fíjate porque claro, hemos empezado así como muy precipitados, Joaquina, cosa que te agradecemos muchísimo porque pocos artistas de esta manera, o sea, con esta naturalidad que tú tienes y que acabas de demostrar, se presentan delante del público. Situem una mica la Joaquina, perquè la Joaquina, als 4 anys, ja tocava el violí, als 7 anys el piano i amb 8 anys va escriure la seva primera cançó. I amb 16 ja ha publicat el seu primer single. Clar, dèiem que acaba de guanyar aquest Latin Grammy en aquesta passada edició a Sevilla, a la categoria de millor nova artista, i ho ha fet només, atenció, amb 19 anys. És que a part de mi és el tema que ens ha tocat i ara el volem preguntar més sobre aquesta trayectoria, sobre esta trayectoria, Joaquina, que yo no sé. Fíjate tú que, claro, publicaste en redes, en TikTok, parte de este Escapar de mí, y estos días ha habido una frase que ha gustado especialmente entre el público, que es el pero nunca suficientemente buena. ¿Tú te imaginabas que era ese trozo el que la gente conectaría? ¿O esto nunca se sabe?
Yo
¿no?
creo es... que, bueno, en mi experiencia personal, hasta ahora, nunca lo sé. Creo que, pues... me ayuda un montón ya como ver la reacción de la gente, porque después empiezo como a jugar con eso y postearlo más o menos. Pero a mí, para mí, esa es como pues la primera línea de la canción, entonces siempre fue una muy especial, pero me parece muy increíble que ha conectado con la gente de esa manera.
Fíjate que, no sé, ¿crees que aunque tus canciones pueden encapsular tus experiencias, ¿no, Joaquina, personales, pero acaban adquiriendo como ese sentido o esa vida propia cuando lo toman los oyentes, ¿no?
Sí,
es un poco así.
100%. Sí. Justo hoy lo estaba hablando con un amigo que decía como que, o sea, obviamente yo tal vez escribo para alguien específico o sobre una situación específica, pero apenas eso sale, ya no es sobre la persona que me inspiró o la situación que me inspiró a mí, sino en quién piensas tú cuando la escuchas. Entonces es interesante ese proceso como de tener que dejar ir un poquito, pero muy especial.
Sobre honesta y un poco arbitraria, perfeccionista desde primaria. A veces pienso mucho en el futuro, solo quiero mirar hacia atrás con orgullo y no quiero enfrentar la realidad, que el amor no sea como en películas. No sé en qué momento será, pero asusta dejar de ser niño.
Estamos escuchando ahora Los Mejores Años, una canción que escribiste con 17 años. Claro, ella dices, nos dices cómo estamos, o cómo estáis, perdón, que yo ya me siento como más joven. ¿Cómo estáis acostumbrados a que os digamos que estos años son los mejores, ¿no? Todo el rato.
Sí, es de hecho, eres de las primeras personas que lo dice ahí así de una. Porque definitivamente ese es como un concepto que a mí siempre no me molestó, pero me... No sé, me hizo pensar durante toda como mi adolescencia, entonces toda la vida a mí me dijeron eso y pues siempre he sido como una persona muy introspectiva y tal, y he dicho como, oh, en serio, estos son los mejores años. Entonces ese concepto es lo que me llevó
Mira,
a escribir esto.
Pues yo te voy a decir, nosotros tenemos a Marta Medina, que es una compañera nuestra que está de prácticas, que tiene más o menos su edad, y ella decía, es que me he sentido totalmente identificada con esta letra, ¿sabes? Porque es que es justo, es un grito hacia todo lo contrario. No sé si tú, de alguna manera también, Joaquina, te sientes también como que representas a eres la voz de una generación, ¿no? De decir... Porque nosotros a Marta a veces le decimos, ¿por qué no irás a este concierto? O concierto.
¿Dónde está Marta?
Mira, Marta justo hoy no la tenemos por aquí.
Un saludo para Marta.
Ay, bueno.
Te queremos, ¿no? Marta.
Mira, está en la evaluación, el examen de final de grado.
Buena suerte.
Pues mira, se lo tenemos.
Espero que te acompañe mi canción.
Pero ella nos decía, dice, ostras, que a veces me proponen planes y digo, es que no me apetece. O sea, me apetece estar conmigo. Y cuesta de entender, ¿no? Y tienes como esta presión de decir, venga, va, que son los mejores años de tu vida, tienes que hacer algo. Es esa sensación, ¿no?
Marta y yo podríamos ser amigas porque pensamos igual. Yo creo que sí, definitivamente la canción toca un poquito ese concepto.
Fíjate tú que ahora decíamos, hace unas semanas ya, pasó algo muy gordo, Joaquina, como es este Grammy Latino, que poca gente puede decir que con tan poca edad, si me lo permites, lo haya conseguido. Vamos a revivir un momento ese instante.
Por mucho tiempo mucha gente me dijo que cantar las canciones que escribo nunca será una carrera de verdad, pero pues gracias a Dios que no hice caso, ¿verdad? Y...
¿Cómo fue ese momento?
Fue espectacular. Yo creo que pues toda mi vida como que había soñado con algo así, pero apenas pasa, como que la mente... Siempre he hecho broma de que desde los 6 años practicaba mi discurso en el espejo, pero era muy como inalcanzable y era muy como loco de mi parte. Y ya cuando pasa y me monté ahí, tuve la mente en blanco y la verdad pues sigo como sin asimilar que eso pasó. Me parece algo tan lindo y...
Fíjate, Joaquina,
un sueño inalcanzable.
Es que es lo que te iba a preguntar ahora. O sea, ¿cómo es ahora? O sea, el asimilarlo. Yo no sé si el trabajo aún es más intenso, ¿no? De decir, o sea, es que he ganado un Grammy Latino,
sí. Mira, es extraño tener que, como que al principio de tu carrera, ¿sabes? Cuando apenas estás comenzando, como tener que asimilar, no sé, la dualidad de que algo así pasó, pero yo lo veo como, de hecho, como algo que me ha ayudado a tener una plataforma un poco más gruesa ahorita al comienzo de mi carrera para que la gente me pueda conocer un poquito más a mí, a mi música, y creo que ha sido como un impulso lindo para mí, entonces lo veo de esa manera y estoy súper, súper agradecida.
Y ahora ella recorre tu pelo, descubriendo rincones de amor.
podem dir ja o no? O sigui, tenemos una última hora, no, Joaquina? Ostres, per favor, esto se ha de decir, no? Perquè, per cert, doncs, els oients de Barcelona heu de córrer ja, perquè, no? Los conciertos que teníamos ya de Joaquina... Espérate, 20 d'abril a Barcelona i a Madrid, el 24 d'abril, Madrid ja està. No,
no Madrid,
perdona, Madrid, aunque no, queden entradas.
No sabemos todavía, no hemos visto
no he llegado
el...
aún, pero no. Que está justo. Barcelona ya está.
Barcelona quedan ja menys de la mitat.
Pues a veure, ja esteu, o sigui, afanyeu-vos, perquè si no... ¿Te lo esperabas? ¿Tú
No, para nada, una locura. Anunciamos hace como 2 horas, 3 horas, y ya van como... Ya quedan menos de la mitad de las entradas. Wow, una locura. Además, va a ser mi primera vez tocando acá. Ya. En el mundo, ever. Entonces... Nada, muy emocionada, la verdad. Me siento muy agradecida.
Déjame comentarte también de este primer amor, que es tu primer single, Joaquina. Claro, porque alguna vez has comentado que ya no te identificas tanto con esta letra.
No necesariamente con la letra, sino como con el... No sé, o sea, fue la primera canción de las que escribí en mi vida que grabé. O sea, yo llevo desde muy chiquita como que escribiendo canciones en mi cuarto y esta fue como la primera que grabé. Entonces, pues he crecido mucho ese momento, fue como muy un experimento para mí. Pero es una canción que la gente quiere mucho, o sea, es como esa canción que a la gente le encanta. Y, o sea, es la Joaquina de 15 años, ¿sabes? Creo que la voy a retrabajar y regrabar, reproducir para el futuro.
Claro, fíjate, vuelve a salir Medi, ¿eh? Vuelve a salir Marta, tu amiga, Marta, nuestra amiga Marta, trabajadora también de Alfabricació. Ella comentaba, me siento muy identificada también en algo que explica Joaquina, que es en que las canciones tienen como vida propia. Entonces, la escribes un día, una letra, sobre un tema, y luego, ¿no? Este es tu proceso, que al cabo de un día la vuelves a leer esa canción y lo ves desde otra perspectiva.
1000%.
Y que buscas esa objetividad. ¿Es así o no? Eso
sí.
No lo explicaba Marta, pero dices que a mí me pasa igual, ¿no?
Sí, no, yo creo que las canciones cobran vida propia 100%, y como que ahorita pueden significar algo para ti y en unos años significan otra cosa. Y eso también es lindo porque les tomas como fotos a tu vida, ¿no? Y son como fotos de cada etapa.
Joaquina, ¿cómo llevas temas redes sociales?
Bien, o sea, yo la verdad pues tengo como mixed feelings
sí.
Un poco, pero de la mejor manera, o sea, yo creo que son una herramienta espectacular, especialmente uno como artista nuevo, ¿sabes? Los algoritmos, las herramientas, entonces trato de verlo de esa manera y la verdad me lo disfruto.
Claro, yo no sé si es ese punto, Joaquina, de que claro, no deja de ser para nuevos artistas como un escaparate, ¿no? Uh-huh. Para dar visibilidad a tu trabajo, pero que al mismo tiempo tiene como esta doble cara, ¿no?
Sí, 100%.
Que te puedes empezar, yo qué sé, a comparar, a ver qué hace este, a ver qué hace otro, pero que ahora mismo, ¿no? Las redes son... Ostras, es que si no estás en redes, no
claro.
Sé, si tienes esta dualidad, ¿no? Que decías.
Claro, claro. Sí, 100%. Yo estoy de acuerdo de que es como un arma de doble filo, ¿sabes?
Sí.
Pero trato de usarlas de la mejor manera y usarlas con creatividad y honestamente como que agarrar lo mejor de ellas. Y la verdad estoy muy agradecida porque me han traído como muchísima ayuda y muchísima gente que me ha descubierto ahí, entonces...
Claro, déjame decirte porque últimamente te estamos viendo mucho por España, cosa que nosotros agradecemos mucho. Hicisteis un par de viajes con la Fundación Princesa de Girona. Cuéntanos un poco cómo fue esta experiencia, porque es un proyecto muy bonito, ¿no?
Sí.
Ese programa para promover la educación a través de la música.
Sí, 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 exacto.
¡Wow!
Sí, 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 muy lindo. Tocamos en muchísimas ciudades de España, incluyendo Barcelona y Girona. Y estuvimos, sí, como 10 ciudades distintas y fue como unos 6 meses el año pasado donde creo que estuve más acá que en mi casa. Entonces le tengo demasiado cariño a España y fue una oportunidad y también una experiencia muy cool, también cantar en colegios y como que cantarle a los niños ahí mismo. Interesante, y definitivamente me hizo aprender mucho.
Escucha, ¿la música qué te aporta a nivel personal, Joaquina, a ti?
yo creo que me apasiona realmente, realmente. Es como un desahogo para mí escribir y poder como fotografiar mi vida a través de las canciones. Entonces yo diría eso. Eso y también, no sé, o sea, es que de verdad como que lo que me gusta es contar historias y tomarle fotos a mi vida. Entonces eso es lo que me aporta, me ayuda a entenderme también un montón.
No, fíjate, no te asustes porque encara ens queden uns minuts. Ens queden uns minuts. No, Borja, ja podes entrar. Jaume Borja, que és el nostre col·laborador. Aquí ja veis que és un programa en directe, que és un programa viu. Mira, Jaume, vine, que et presento la Joaquina, que ja saps qui és, perquè sé que la segueixes.
Hola.
A Instagram. Jaume Borja, que és nostre col·laborador, per favor, Jaume. Podes... Sí, no, no, pots... ¿Dónde? ¿Te sientes allí, Jaume? Sí? ¿Sabes qué pasa? Que luego, porque sabemos, porque Jaume es, nos explica noticias de la televisión en el corazón, y ha visto que ayer estuviste con Lucas de OT. ¿Puede ser o no?
Sí.
Y nos viene ahora, dentro de un rato. ¿Cuándo? Lo tendremos, nada, de aquí un ratito.
¿Un igual, ratito qué?
Un ratito muy cortito, pero no sé. No sé si os tenéis que ir rápido, porque ¿cómo llevas la promo también?
Pensé que él estaba en otra parte, no sabía que estaba ahí en Barcelona.
No, bueno, porque la radio es mágica y tiene estas cosas. O sea, que igual os encontráis. Pero, ¿cómo fue este encuentro? Porque, claro, diría que en los Latin aún no habían salido
Lucas
ellos,
de OT.
¿No? Sí, sí.
No, lo conocí a él y a Juanjo anteayer. Es que he tenido como tantos días acá que siento que llegué hace un mes. Pero no, tuve como un toque para mi disquera acá, sí. en, o sea, la oficina de mi disquera acá, bueno, en Madrid.
Sí.
Y ellos estaban, entonces los invité y fue muy cool poder conocernos y que ellos, nada, hayan podido ver como ese mini show acústico que hice ahí.
Wow.
Compartimos un rato, sí.
¿Cómo fue?
No, ellos son espectaculares, sí, súper talentosos. Y pues me da mucho gusto poder como conocerlos y muy feliz por ellos y todo lo que están haciendo, la verdad.
Mira, ¿sabes qué pasa? Es que tú eres fan incondicional de Lucas. Y yo de Juanjo.
Qué conexión más bonita hoy, ¿no? Entre Colombia, Uruguay, ¿sabes? O sea, Latinoamérica presente en Radio Estel. Yo estoy feliz. Y además lo que me flipa es ver a gente tan joven, tan talentosa, que lo comentabais antes, ¿no? Lo decías, sí. Mercé. No sé, es que te queda tanto por delante y tienes tanto
gracias.
Hecho que yo, admiración.
Muchas gracias. También fue cool conocer a Lucas porque mi mamá es uruguaya. Entonces fue como ese
vínculo, ¿no? Ese contacto.
Vínculo.
Y
sí. Entonces fue como, ¡ah, qué cool! Yo tengo acento súper venezolano, entonces sí. Él seguro se quedó como... Pero tú eres uruguayo, yo no, bueno, mi mamá, toda mi familia es de allá, pero fue cool, sí.
Oye, ¿y estás preparada? Porque ahora decíamos, lo vamos a repetir, ¿eh? Joaquín estarà a Barcelona el 20 d'abril, encara queden entrades de la sala Elio Gabal, i sí, també a Madrid el 24 d'abril. ¿Estás preparada para una gira potente o no?
Sí, quiero, ahorita estoy pues haciendo mi próximo proyecto, esta canción que va a salir hoy es como parte de este nuevo álbum que estoy creando, entonces... Pues de las ilusiones más grandes que tengo es cuando salga ese álbum ya completo, poder hacer una gira y sin duda amaría pues hacer parte de la gira por acá en España e ir a varias ciudades más y nada.
Me encanta una palabra que en castellano de la península es distinta cuando nos referimos a discográfica, o sea, lo que vosotros decís disquera, que me flipa, me gusta mucho más disquera
sí.
que discográfica.
Bueno,
es que
sí. Decimos los dos, la verdad,
¿sí?
Decimos discográfica, disquera, vale. Yo digo disquera más, no sé por qué.
Bueno, ya ves que hago apuntes como súper imprescindibles en la
yo
vida, que no aportan nada, pero bueno, da igual,
no,
lo quería comentar.
No aportan, yo
¿sí?
De hecho vengo para acá y aprendo tantas palabras nuevas, el otro día estaba como... Como comparando el español de ustedes con el de nosotros y aprendo tanto y llego allá y empiezo a decir, llego a Miami, que es donde vivo yo, y digo, ¡ay, qué chulo! Digo, ¡ay, qué guay!
¡Qué fuerte! Como que se te pega. Sí.
Mira, ¿sabes qué le podem ensenyar a la Joaquina? Mira, como estarás estos conciertos 20 d'abril a Barcelona y 24 de abril a Madrid, puedes empezar con un Bona Nit Barcelona.
Bona nit, Barcelona.
I un Buenas Noches, Madrid.
Buenas Noches, ok.
Bueno, claro, Buenas Noches, Madrid ya lo tiene.
Ok, otra vez, con carácter.
La semana pasada comentábamos con los compañeros de redacción que
cómo con dos palabras cualquier artista que pisa un Sant Jordi, que pisa un concierto aquí en Cataluña, nos gana con ese bona nit. O sea, a mí se me ponen todos los pelos de punta, te lo prometo. Yo lo agradezco,
pero
¿sabes?
Pero yo creo que Joaquina ya con su presencia...
Aparte, por favor, eso faltaría más. Y no sé si le has hablado de redes sociales o no.
Sí, una mica.
No, es que, claro, estaba chequeando, tienen solo en Instagram más de 600.000 seguidores. ¿Tienes?
Sí, sí.
630.000 o algo así.
Por ahí.
Dime, ¿cómo gestionas todos los inputs que te llegan a través de redes, mensajes, tal? O sea, ¿tú misma destinas un tiempo al día para contestar a tus seguidores, a tu gente? ¿Cómo haces?
Sí, sí, sí. Me gusta como tomar un tiempo específico como para leer eso. Obviamente no es, pues, realista como... leerlos todos siempre, pero sí me gusta, o sea, me gusta personalmente meterme, de hecho me gusta más eso que leer los comentarios muchas veces.
Bueno, lo tenemos que dejar aquí. Joaquín, ha sido un placer, muchas gracias.
¿Y cómo se dice buenas tardes? Barcelona para decir aquí.
Buena tarda.
Buena tarda.
Buena tarda.
Bona.
Bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda, Barcelona.
Fantàstic. Qué bonita es Joaquín, bravo.
Y cuando haga el show voy a abrir con bona nit, Barcelona.
Qué fantàstic. Guai. Escapar de mí, de aquí res, en unas horas, a partir de la una de la matinada. Joaquina,
muchas
per
gracias.
Tothom. Gràcies, Joaquina.
Gràcies a ustedes. No funciona así.